guess I ain't the fast tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Els Som Socials, cada divendres, la Maria Bassegoda, experta en comunicació digital i directora de l'UMA Digital, ens parla de xarxes, de la seva repercussió. Maria, bon dia, ben tornada a la ràdio.
Bon dia, amb moltes ganes, com sempre, molt contenta.
I en aquesta segona entrega, en aquesta segona cita, tornes a venir acompanyada, perquè avui volem parlar de salut mental i xarxes.
Exacte, i per fer-ho doncs, m'acompanya la meva gran amiga, la Montse Ortiz, però penso que és una persona que pot entendre molt bé el que està passant aquests dies als Jocs Olímpics.
Montse, benvinguda.
Gràcies, bon dia a tothom.
La Montse Ortiz és entrenadora i presidenta del Club Rítmica Vilafranca i excampiona d'Espanya l'any 2003. Aleshores no hi havia xarxes, no? Tot era molt diferent.
Tot era molt diferent. Era segurament una experiència que segur no podies compartir amb ningú més allà dels teus, els teus pròxims, familiars, amics, i no hi havia tanta repercussió, i per tant el context en el qual ens trobem ara actualment és molt diferent pel tema de les xarxes, però en definitiva tot el que està passant no canvia tant, l'únic que la repercussió no és tan gran.
Aquesta setmana el focus a Tòquio ha estat molt i molt posat en aquesta gimnasta nord-americana, Simone Biles, que tenia tots els números per coronar-se, i en la primera prova abandona aduint motius de salut mental. Mm-hmm. Com us vau quedar?
Jo, sincerament, no m'esperava, perquè tu la veies el primer dia que va competir, que s'havia de classificar, i la veies forta, normal, o sigui, normal, mentalment, no sé, tot molt positiu, i a més ho va fer tot molt bé. I, clar, al final, el que passa que tu te la jugues tot en un salt, va fallar aquell salt, i jo crec que potser en aquell petit error que va tenir se li va caure tot el món a sobre, perquè al final tot el pes que tenia, la pressió, tothom era com la dona que havia de ser l'empoderada, que havia de guanyar les 6 medalles, ho havia de donar tot, va tenir aquell petit error i se li devia caure tot, entenc. Puc posar-me al seu lloc i pensar tot el que se li devia passar pel cap en aquell moment, i va decidir abandonar.
A mi m'agradaria llegir unes declaracions de la Simone Biles. Deia, ja no confio tant en mi mateixa. Potser és per fer-me gran. Hi va haver un parell de dies en què tothom et tuitejava i senties el pes del món. No som només atletes, som persones, i a vegades cal fer un pas enrere. A mi el que m'ha cridat molt l'atenció, a part que el discurs és molt potent i crec que ha arribat a tot el món, i molta gent diu, això sí que és guanyar una medalla, no? Tothom et tuitejava. Això és una cosa que, Montse, quan tu vas guanyar, vas ser gimnasta, no tenies aquesta pressió extra, no? Clar, ara, a part dels mitjans, la premsa en general, especialitzada i no, la família, la federació, els entrenadors, etcètera, etcètera, hi ha tot aquest pes de les xarxes socials on tothom diu lliurement el que vol, que està molt bé, però es diu d'una manera tot encarnissada, és a dir, no hi ha filtre, que, clar, suma un extra de pressió, que imagino que arriba un moment que petes, no? I ho estem veient bastant en aquests jocs.
Sí, no, i a part, hem d'afegir que és una noia, mm-hmm. que ara que està com que les dones estem com agafant un pes important dintre del món en general, clar, i jo crec que li hem donat un paper que potser ella no volia, perquè al final ella és una esportista mm-hmm. que anava a representar el seu país i a mostrar, bueno, les seves... Perquè al final ningú pot discutir que aquesta noia és molt bona fent el que fa, és que això és... No podem discutir. Però, clar, li han donat un paper que potser ella no volia prendre pas. O sigui, al final, què va fer aquesta noia? Va sortir les primeres Olimpiades, ho va petar, perquè la pobra noia...
Quatre hores a Rio,
sí. Exacte. Uh-huh. I al cap de 4 anys, bueno, 5 en aquest cas, perquè hi ha hagut la pandèmia pel mig, li han donat un paper... És que si ho guanyava 6 hores, o ho perdia tot, aleshores. Aquest paper no teníem per què donar-li, segurament, no? Perquè al final ell és un esportista, hem passat una pandèmia al mig, a part va estar un any que es va agafar un any com sabàtic, per dir-ho d'alguna manera, que va deixar de competir segurament per aquesta pressió, però clar, aquest paper que li han donat, segurament en gran part els mitjans de comunicació i sobretot les xarxes socials que l'han agafat com...
Abanderada, no? Icona, exacte. Sí.
Doncs segurament tot això li ha caigut a sobre i, clar... On? Doncs als Jocs Olímpics, perquè al final qui la segueix als Mundials? Ningú.
Sí, ja.
Al final, és sí, veritat,
és
perquè
això és així.
Si tu preguntes què he fet als Mundials, la Simone Biles, ah, no, jo no ho sé, cada 4 anys la veig. Doncs clar, aleshores què passa? Que l'han agafat aquesta noia, no era ningú fins ara, no? La prèvia dels Jocs Olímpics, l'han agafat de banderada totes les noies, tots els esportistes, i clar, aquesta pobra noia, amb 24 anys, és que només té 24 anys, i segurament està fent un paper que no li pertocava. Uh-huh. I, evidentment, doncs, el petit error li hauria de caure tot, entenc.
Bé, aquí també podríem parlar de... Bueno, aquí estem dient pressió, pressió com a... És a dir, amb coses positives, com a icona, com a guanyaràs, seràs la millor, etc. Però és que, a més, aquesta noia també va ser una de les 250 gimnastes que va patir els abusos del Larry Nassar, que era, va ser metge durant 18 anys d'aquestes noies, està condemnat a 150 anys de presó. També hi ha un documental a HBO, si el voleu veure, per saber-ne més. I ella i les seves companyes també doncs, aquí van parlar que no van tenir el suport de la federació, que una mica pot ser que les vegin només amb aquest afany de guanyar i aquest guanyar associat a marques vol dir diners?
Clar, bueno, seguríssim. Al final, que hagi aquesta noia abandonat suposa ja no només una repercussió pel seu país mediàticament i per tots els esportistes, però és que darrere hi ha marques. Uh-huh. Llavors, clar, tots els patrocinis acaben de perdre diners, segurament. Però ja bueno, no tenen la pressió social, mediàtica, de la xarxa, sinó a part tot el que va sent sponsors.
Econòmica i aquesta pesa.
Aquesta pesa. Però clar, jo entenc que hi ha un moment que aquesta noia ha preferit posar-se davant de tot això.
També penso que en aquest cas en concret, quan són casos tan punters, amb tant de ressò, fins i tot les marques poden estar contentes de dir, ostres, no, li donem tot el suport i tal. Però què passa quan baixem a un nivell no tan d'elit, però aquesta pressió també existeix. Tu que has competit, explica'ns una mica la teva experiència com a gimnasta i ara com a entrenadora i presidenta del club.
Sí, aquesta pressió ara es magnifica, no? Perquè al final ara tot es comparteix a la xarxa social. Aleshores, què passa? Com una derrota, una victòria es converteix en un anunci, perquè al final tothom ho comparteix i segurament això hagués passat a les Olimpiades de Barcelona i s'hagués quedat en una anècdota. I ara, clar, tot s'ha magnificat. I a petita escala també passa. Aleshores, jo parlo a nivell aquí, quan competim, les gimnastes també han d'aprendre, bueno, les gimnastes o els esportistes en general, no? Han d'aprendre tant a guanyar com a perdre. També és molt important saber guanyar, perquè al final la pressió que tu et poses quan guanyes és molt complicat també de gestionar, perquè què passa? Tu guanyes, no? Estàs acostumat a guanyar. Tu el que no suposi guanyar ja sembla com que tu estàs perdent.
Clar, aleshores, per ella una plata hi ha sigut una derrota,
exacte,
no?
Exacte, aleshores, saber gestionar que una plata no és una derrota és complicat. Aleshores, tot això on comença? Doncs a la base. Tu has de, des de que són petites, o petits, és igual, qualsevol esportista, els has d'aprendre a gestionar tot això. Sigui guanyar, perdre, al final vas a competir. I el que han d'entendre també, que és molt important, és que els esportistes no són màquines, són persones. Però també tenen uns sentiments. I a l'hora de competir has de saber, un, gestionar tots aquests sentiments en el moment que tu surts de competir a donar-ho tot, i dos, que si passa alguna cosa, tot això se n'aprèn. I a vegades, fins i tot nosaltres, tenim entrenaments que aprenem a entrenar els errors. Perquè això no signifiqui un problema a l'hora de competir. Perquè aviam, és molt important gestionar-ho.
Sí, explica'ns-ho. Com es fa això?
Vale, un exemple. Pues, per exemple, jo, en el meu cas, no?
Sí, sí.
Jo al Campionat d'Espanya doncs, vaig tenir la mala sort que se'm va fer un nus a la cinta. Clar, i això a una persona se li pot derrumbar.
Quan estaves
terra.
Competint.
Estava competint al Campionat d'Espanya i ens jugàvem pues, les medalles. Se'm va fer un nus a la cinta. Doncs, aquell moment, tu has de saber aprendre a desfer el nus o saber què fas. No? Vull dir, pots abandonar, pots tirar la cinta, agafar la que tens de substitució, però clar, tot això, si et passa els entrenos o tu, la teva entrenadora, t'ajuda a... Ostres, si et passa això, has de fer això, això, això. Si et passa en aquest petit moment, tens un problema, has d'aprendre a fer això, no t'ensorris, tot això s'ha d'anar treballant. Aleshores, què fem? Doncs hi ha entrenos que aprenem que tots aquests errors s'han de superar. Aleshores, quan et trobes allà la situació, la gimnasta, bueno, jo parlo en el meu cas, la gimnasta ja no es troba com sola. Saps que ja t'ha passat i saps el que has de fer.
Ni però sola aquesta pressió... ni bloquejada, no?
Clar, exacte.
Saps com actuar.
Clar, perquè a vegades pot passar, o pots quedar en blanc, o no sé, un esportista fins i tot pot tropassar, no sé, poden passar mil coses. Aleshores, aquests errors, si tu ja t'han avisat, no et ve com de nou. Aleshores, són coses que jo crec que són importants i s'han d'anar treballant. I en el meu cas, doncs, a mi em va ajudar, perquè jo ja sabia el que havia de fer. I tens la sang freda en aquell moment, perquè al final el nostre esport són 2 minuts i mig que ho has de donar tot, vaig saber desfer-nos i no va passar res.
Però per això has d'estar mentalment molt ben preparada.
Ah, exacte.
Clar, per això entens tan bé que ella, si no està en aquest moment de poder gestionar tot això, no vulgui sortir.
I
no?
Per això nosaltres, jo a vegades amb les meves gimnastes, dic que avui fem els entrenaments per aprendre a través dels errors que podem tenir, perquè al final som humans i en podem tenir molts. I tu pots caure, pots tenir mil, però això ho hem de superar i seguir. Aleshores, són coses que si no t'ho ensenyen i et passa el dia de la competició, doncs tens un problema, perquè et bloqueges i segurament te'n pots anar tota la temporada, doncs...
Clar,
a Norris, exacte.
I de xarxes socials en parleu?
Amb les...
Quin ús en feu? Què deixeu fer, què no? Hi ha límits?
No, sí.
Com ho gestioneu?
Sí, nosaltres... Clar, això és un tema bastant nou. I nosaltres al principi ens vam fer Instagram, Twitter, tot això, perquè al final havies de ser visible.
A moda informatiu.
Exacte. Però ara ens estem adonant que què passa? Que les nenes petites, nosaltres bueno, tenim nenes des de 4 anys, però aquestes evidentment no? De 7-8 fins als 16. Clar, quan fem publicacions ho parlen entre elles. Has vist la foto? Has vist el que han publicat? I clar, què estem generant? Que totes aquestes nenes que fins ara segurament no estan interessades s'estan posant ja a Instagram, tenen perfils, a part busquen informació. Aleshores, nosaltres sempre els diem està molt bé que utilitzeu les xarxes perquè també busquen gimnastes, busquen entrenos, busquen
referents,
coses.
Referents, no, al final?
Aleshores, està molt bé per aquest sentit. Però també els hem de posar uns límits perquè... És que fan un ús, un sobreús.
Clar, Montse, jo et preguntava, no? Quina és la diferència principal de quan tu eres gimnasta, ara, les gimnastes, tu que ho veus des de l'altre punt de vista? M'ha cridat molt l'atenció la resposta que has dit, les fotos.
Les fotos.
Perquè clar, no paren de fer-se fotos, que aquestes fotos dic que són per enviar als pares. No, evidentment no.
Fotos de postureig, no...
Clar, no...
En acció, diguéssim.
Sí, clar, perquè al final... Què et suposa tenir un Instagram? També has de crear un perfil, no? I és un aparador al final de cara a tothom. Aleshores, clar, si les pròpies entrenadores de tant en tant, et fem una foto i la publiquem, doncs això genera, jo també en vull, i clar, generes com un bucle, no?, de fotos tot el dia. Clar, i això a la meva època, a mi no se m'acudia venir amb el mòbil a entrenar. I ara, nosaltres els hi prohibim.
Ah, aquí volia arribar jo.
Està prohibidíssim treure el mòbil.
Estan prohibits els entrenaments.
Val,
sí.
Molt
bé. Al final, les que ens carreguem les fotos de memòria som les entrenadores.
Val,
però
està bé.
No els hi deixem. No, perquè... I al final les fotos s'envien sempre als pares. I sempre que publiquem alguna cosa, demanem permís... Bé, ja tenim els papers, no? Però si jo, al meu perfil personal, vull publicar una foto d'alguna menor allò per ensenyar, doncs sempre demanem permís als pares. Però els entrenos, els mòbils, les nenes, no. I ni rellotges, ni res. Tot el que sigui tecnologia, a cap
edat.
A no ser que sigui un cas de dir, ostres, he d'avisar, perquè... però si no, prohibidíssim.
Val. I aleshores, Montse, entre elles, això també crea... O sigui, hi ha compatibilitat entre elles, ja no només com a gimnastes, sinó a nivell de xarxes socials. Jo he tingut tants likes, a mi m'ha comentat aquest o aquesta, mira tal, mira qual. Això ja es comença a generar, també?
A nosaltres ens ha passat una cosa molt curiosa, que és que es fan amigues.
Ah,
o sigui, a l'Instagram els hi suposa...
Sí.
Bueno, perquè al final l'Instagram, com que tens els missatges i tal, doncs es parlen per allà. Aleshores, nenes que segurament per dies no coincideixen o per competicions nivells no competeixen, es van fent amigues a través de... Suposo que es deuen comentar les fotos i un dia et trobes i dius, ostres, si són amigues... Doncs,
això ja es coneixen de...
Sí, més enllà de la competitivitat, què passa? Que al final...
Però una mica hi és, no?
Cas.
Segur.
Vull dir, sí, quan
sí,
nosaltres
no.
Érem joves, sempre hi havia alguna que despuntava i sempre hi havia allò... Aquí ara està quantificat. Tu veus si tens 500, 200... Correcte. Això hi és?
Saps què passa? Jo parlo del meu cas, eh? Nosaltres, que som un club i al final, són nenes que competeixen entre elles. O sigui, sí, perquè fem individuals i conjunts, aleshores les individuals competeixen entre elles.
Això ja hi és.
I aleshores, aquesta... Sí, però nosaltres no els hi diem competitivitat, els hi diem companyerisme. Perquè també és molt dolent que competeixin entre elles i al final aquestes enveges que poden tenir entre elles és molt dur. Per competir, perquè després el millor hem de competir juntes i fer un conjunt, i el conjunt al final és com harmonia. I aleshores jo crec que això que treballem a dintre de l'esport, de que no és competició, sinó que simplement sou companyes, vale? I per molt que competiu no ho heu de veure com que sou rivals, crec que les xarxes socials ho veuen igual. Mm-hmm. O sigui, més que jo no crec que siguin competència de veure qui té més likes i tal, no.
No us heu trobat en cap cas.
No.
I dels pares, de dir, això que dius que publiqueu les fotos, heu de ser molt curoses a l'hora de publicar, perquè els pares us poden dir, i per què aquesta surt més que
la
meva?
Bona, Maria, bona, perquè
sí,
no? Els pares són un factor complicat.
Sí.
No, nosaltres no ens hem arribat a passar mai, però sí que és veritat que quan publiquem, sempre les que són més així, les 3 o 4 entrenadores que portem més les xarxes i això, diem, ostres, fa molts dies que no traiem una foto d'aquestes gimnastes, d'aquest grup de gimnastes. Aleshores, els anem intentant dosificar perquè no sempre surti les mateixes o no sempre hi hagi el primer post de la mateixa gimnasta. Aleshores, intentem fer-ho. No ens hem arribat a cap queixa, però segurament, jo no en tinc cap dubte perquè al final És ja, normal, això, no? Sí. I són moltes hores, i, però sí que intentem que tothom surti.
Intenteu donar joc, sí.
Val.
Sí, sí, és
no,
important.
En aquest cas, per les edats que tenen, potser elles no noten tant aquesta pressió a les xarxes. O sí que notes que les que dius que teniu fins 16 anys, més o menys, notes que hi ha algun canvi, potser quan comencen a tenir més mòbils, doncs, primer des... Bueno, l'altre dia amb l'Anna dèiem 12 i fins tot abans.
Sí. No, abans.
Abans, es nota aquest canvi de més obsessives amb aquest tema o no?
No, jo a xarxes socials ho he notat més com que elles l'utilitzen com un potencial. Aleshores, què fan? Busquen mallots, busquen idees, miren gimnastes, publiquen fotos, evidentment, perquè al final és l'aparador que l'utilitzen. Però jo les xarxes socials en si no ho hem vist com un problema, de moment. De moment.
Ara m'agradaria seguir parlant una mica, tornem una mica en el cas que hem exposat de la Simon Biles. I parlem d'altres esportistes, doncs, que en aquests jocs també han dit que s'han plantat, no? O anteriorment. Tenim la japonesa Naomi Osaka, va ser sancionada perquè no va voler parlar davant dels mitjans, perquè després va dir que tenia pànic a parlar en públic i va haver d'abandonar el torneig. Tenim la Paula Badosa, en aquest cas ella ha abandonat per un cop de calor, però amb 18 anys va ser guanyadora del torneig Roland Garros Júnior i va patir molt per aquesta pressió de que ja li van posar el títol de jove promesa del tennis espanyol, no? Tenim altres exemples olímpics, com l'Anna Boda de rem, patia de pressió, o fins i tot el Michael Phelps, segurament el millor nedador de la història, que un cop retirat, i aquí està la diferència, va explicar que havia tingut fins i tot pensaments suïcides. Aquí voldria introduir un altre tema, que tu i jo hem parlat diverses vegades, que és el dels entrenadors. Val? Si aquesta pressió i aquest matxaque que porten els esportistes també a vegades ve dels entrenadors. Podem parlar del cas Anna Terrés, per exemple, no? Del qual es va parlar molt. Tu has notat canvi de la manera d'entrenar, d'apropar-se a les noies, tenir més en compte com es senten, fer més acompanyament o no?
Molt.
Sí.
Ara tot això està com molt vigilat. De fet, a Rímica mateix hi ha una entrenadora de la selecció júnior que l'han retirat, perquè també havia tingut moltes denúncies de gimnastes que deien que les havien maltractat. I, clar, ara tot això, com que arran de les xarxes socials també s'està fent i és molt més fàcil denunciar, perquè abans havies d'anar segurament o a un mitjà de comunicació o havies de fer un escrit, però ara amb les xarxes socials tu fas un tuit i tot això es va multiplicant.
Sí, sí.
Però jo crec que ara és molt més fàcil. I sí que és veritat que segurament per evitar això els entrenadors s'han de posar un mínim filtre. Però jo també crec que és important diferenciar. O sigui, al final els entrenadors han de tenir una disciplina. Vale? Que sempre hi ha una línia que no has de passar. Però també...
Quina és aquesta línia? L'insult?
No, sí, segurament l'insult, posar-se en un mateix, vull dir, hi ha coses que no pots passar, però també és veritat que hi ha d'haver una disciplina i a vegades també es confon. Vull dir, jo no em poso en dubte que molts entrenadors s'han passat d'aquesta línia, però també és veritat que tu, si ets un esportista i vols arribar lluny, sigui on sigui, és igual, al final la meta te la marques tu, perquè jo evidentment mai m'he plantejat guanyar uns Jocs Olímpics, al millor, ni tan sols guanyar un campionat d'Espanya, va passar. Però al final, per què? Perquè portes una disciplina. Evidentment, la línia mai s'ha passat, en el meu cas. I segurament hi ha molts casos que sí. Perquè al final, què passa? Que un entrenador s'implica tant o més com l'esportista, i és la seva feina. I vol més.
I la medalla també és seva, no? En part.
Clar.
Per tant, va per ella, per totes.
Som els guanyadors com a la sombra, no?
Sí.
Però clar, aquesta disciplina hi ha un límit. I hi ha gent que segurament se l'ha sobrepassat. Però també és veritat que la disciplina mai es pot... No pots cruzar, no?
La línia.
Sí, exacte. I que a vegades ser molt dur no és dur. Vull dir, no és una cosa negativa. El problema és quan sobrepasses aquesta línia. I la línia, jo, per mi, és els insults o increpar o deixar de banda algun esportista.
Això també, no? Què passa quan comences, som petites, doncs tot és molt bonic, anem a passar-nos bé, però quan s'entra el món de la competició, clarament n'hi ha algunes que despunten, altres que no, com en tots els esports i com en tots els àmbits de la vida, al final, no? Això, com es gestiona? Elles abandonen, vosaltres les animeu a seguir, encara que ja veieu que potser no arribaran molt lluny en quant a competició, però poden seguir com un esport, que és bo practicar esports per la salut.
És complicat, no? Perquè a vegades et poden més les ganes que... O sigui, al final no tots hem nascut per dedicar-nos a fer un esport, per moltes ganes que en tinguis. Aleshores, a vegades, aquestes converses són complicades, perquè hi ha gimnastes que en tenen moltes ganes, bueno, gimnastes esportistes en general, és igual, i els has de dir, sí, però toquem de peus a terra perquè arribarem on podrem. Aleshores, tenir aquesta conversa és important, Val. Però jo crec que si ho fas amb les paraules adequades, al final tot s'entén.
I us heu plantejat ara arrel d'això doncs, tenir alguna manera, alguna fer, o ja ho feu, gestionar les emocions, parlar molt amb elles, o ja, això ja ho porta el propi entrenament?
Sí, no. Nosaltres ara al campus, per exemple, hem fet uns quants exercicis de confiança, de respecte entre les gimnastes, d'acompanyarisme... I durant els entrenaments saps què passa? Que la gimnàstia és un esport que dintre de la competició és bastant noble, perquè quan fem els conjunts has d'estar com molt en acord amb el teu grup, perquè si no, quan fas els intercanvis dels aparells... O sigui, has d'estar com molt...
Molt compenetrada,
molta complicitat,
no?
Sí, aleshores... Sí que ho anem treballant, perquè és veritat que al final són caràcters i la preadolescència
doncs, dura.
És dura i complicada i s'ha d'anar gestionant, perquè a vegades sí que hi ha algú que s'ha de demà, però... Jo crec que nosaltres dintre dels entrenaments ho anem treballant com molt a diari, perquè al final el que fem és molt treball conjunt, i el treball conjunt el que comporta és que s'evitin comportaments de certs tipus, no? Però, bueno, jo a vegades em complica més la preadolescència que els altres comportaments.
Que els altres... Sí. Ja, això és complicat.
A més, el cos canvia,
sí,
passen moltes coses.
Tot.
I aquells mallots marquen tot i no totes anem al mateix ritme.
No, i a més, nosaltres entrenem moltes hores i al final jo crec que em passo més hores dintre un pavelló que a qualsevol altre lloc i amb elles. I al final t'expliquen mitja vida, perquè és que ens passem moltes hores. I clar, al final... Tot s'explica i tot se sap, i sí.
No, jo us he vist entrenant i acompanyant les noies a les competicions i realment el tracte que teniu és excel·lent i sí. Molt d'acompanyament. I això es veu perquè després quan estem prenent alguna cosa totes et volen venir corrents a saludar, per tant. Bé, doncs, Montse, moltíssimes gràcies per venir. Un altre tema que donaria molt
sí,
per hores i hores.
Sí, és una llàstima perquè l'estiraríem, però sí. Déu-n'hi-do, s'han dit coses molt i molt interessants. Montse Ortiz, un plaer que ens hagis acompanyat.
A vosaltres.
I Maria Bassegoda, tenim cita d'aquí una setmana, divendres vinent.
Correcte, ens veiem.
A reveure, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.